Cirquet Clarinet obre les seves portes i us dona la benvinguda. Endavant, passeu i acomodeu-vos. La funció és a punt de començar.
La fi és un espectacle.
Som endavant. Som endavant. Som endavant. Som endavant. Som endavant. Som-hi. Som endavant. 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 Som endavant, som endavant, som endavant.
Això arranca.
Som endavant, 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 som endavant.
Aquí ja tema.
Som endavant, 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 som endavant.
Endavant, més a prop que el propi pensament. Endavant, més intens que l'inconscient. Endavant, més endins que les entranyes. Endavant, endavant.
Quedareu amb la coberta mirant aquest vídeo que circula per YouTube. Ens hem trobat aquí amb aquesta superpel·lícula protagonitzada per moltíssimes dones, i és que d'aquí o d'allà els joves més grans, d'un ofici o d'un altre, poden semblar ben diferents, però comparteixen una identitat, una força, són dones. Ni més ni menys que una seixantena són les que protagonitzen aquest videoclip Cossos i Forces, que forma part del projecte Fortuna, de Clara Poc i Marcel Calvet. Un projecte que a través de la música reivindica la llibertat individual, col·lectiva, i que té com a objectiu trencar amb tots aquells patrons limitants que porten inculcats per l'educació, per aquesta societat controladora que tenim. Això és el que ells diuen. Si veieu el vídeo, veureu dones com la Bel Olid, l'Anna Polo, la Gemma Recorder, bueno, tantes altres, Roba Estesa, Jess Goman, la Sandra Bautista, la Ju. I ens recorden ara i tots els dies de l'any que ens indiquen que hem de tenir una actitud i una direcció de som-hi endavant, som-hi tots. Us quedareu amb la boca oberta i és super recomanable. Digital de Cultura, Clàudia Rius escriu un article molt interessant sobre el feminisme. Diu així: quan era petita em van explicar un conte de Gabriel García Márquez que em va quedar gravat. Es tractava d'un pare que havia de distreure el seu fill i va retallar el mapa d'una revista. El va dividir en diferents trossos i li va dir que fes el trencaclosques. Pensant-se que trigaria dies, el pare es va quedar tranquil, però al cap de res el nen ja tornava a ser allà amb el trencaclosques fet. Com ho havia aconseguit? El menut li va respondre: «Yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacases el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Cuando conseguí arreglar el hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo». Quan penso en el feminisme, em ve al cap sovint aquesta història. Les dones feministes volem arreglar el món des de les persones, fer-lo més habitable, més igualitari, més just. I per fer-ho, ens hem trobat que no només havíem d'assenyalar l'arrel del masclisme dels homes, sinó també el nostre. Havíem de mirar-nos a nosaltres mateixes i veure de quines altres opressions ens volíem deslliurar i quines reproduiríem. L'empresa del feminisme, arribat a aquest punt, era descomunal, perquè nosaltres, que ens erigíem a favor de la igualtat, ens convertíem també en el mateix moment en opressores, amb totes les contradiccions que això suposa. Volíem dibuixar-nos com a dones per poder girar full i trobar un món millor, i vam veure que estàvem perfilant un model de dona excloent que reproduïa després situacions doloroses per moltes. És el que ens ha ensenyat el feminisme interseccional. La lluita per la llibertat no pot tancar els ulls davant de la resta d'opressions. No pot reclamar la igualtat entre homes i dones mentre fa veure que no influeixen altres mecanismes d'exclusió classistes, racistes, culturals, lingüístics. És per això que dins de l'aspiració del feminisme global, cadascú s'ha de situar de forma realista en el rol que ocupa en el seu dia a dia, en relació als altres i al seu context. I des d'allà analitzar, per una banda, les seves pròpies lluites en clau d'alliberament d'opressions i, per l'altra, els seus propis privilegis, per tal de molestar el mínim possible a les altres dones que també estan fent el seu camí cap a la igualtat. Com a dona catalana, que és la posició des de la qual jo em situo en el món, les meves lluites passen per reclamar, des del meu territori, la supervivència de les llengües minoritzades i de les cultures no hegemòniques enfront d'uns estats repressors i també d'un món globalitzat. També passen per exigir als estats i als polítics el màxim d'eines i actituds democràtiques que permetin a aquestes minories sobreviure, defensar-se, normalitzar-se davant de les amenaces culturals, polítiques i econòmiques, que en el meu cas visc com a catalana d'ideologia independentista, sovint menyspreada i catalanoparlant, també discriminada. D'altra banda, tornant a la primera persona, tots aquests compromisos per la llibertat no em salven dels meus propis privilegis i, per tant, haig d'escoltar, investigar, deixar espai i no posar traves a totes aquelles dones que pateixen opressions iguals o diferents a les meves, racistes, econòmiques, IGTB-fòbiques, o siguin del tipus que siguin, parant especial atenció a les dones que queden invisibilitzades per la meva ombra quan jo em moc. Les catalanes feministes també volem un futur millor, amb igualtat entre gèneres, ecologistes, no classista, tantes millores més. Feliç 8M a totes i sobretot feliç aprenentatge d'encaix local i global. Que algun dia, quan girem el full i trobem un món que ens inclogui a totes i a totes, que les dones dels països petits apareguem també en el mapa.
Cirquet Clarinet se la gratula amb la vostra assistència i esperem que la funció sigui del vostre grat. Esteu còmodes?
escoltant la veu tan bonica de la Mirna Vilassís en el tema que ens acompanyava abans i ara. Avui he estat llegint un article que m'ha agradat tantíssim, parlant del Prado i del Quadres, que ja sabeu que són temes que m'agraden, amb un diari que es diu Ètic, que amb el nom ja diu bastant, i parla d'un llibre que està a punt de sortir que es dirà Les Invisibles, Per què el Museu del Prado ignora les mujeres, amb una editorial que es diu Capitán Swing i l'escriu Peyo Riaño. I parla d'això, de la perspectiva de gènere, que és imprescindible per parlar de la quotidianitat i ja en les nostres institucions, a tot arreu. Comença l'article parlant de, bueno, doncs que realment en els llocs directius de museus i grans institucions sempre hi ha senyors i, en canvi, el gran gruix dels treballs estan desenvolupats per senyores, no? En la vida normal. Però llavors ell va desgranar dintre del museu, no? En els quadres que hi ha, en la seva gran majoria, doncs, són dones que són, doncs, les models, les muses, no? Les autores brillen per la seva absència, però és que, a més, hi ha uns quadres que, bueno, jo no els coneixia aquests, que ara us volia parlar. Us volia parlar d'una història al voltant d'uns quadres atribuïts a Botticelli, el gran Sandro Botticelli, però en el seu taller. No tot el quadre s'atribueix a ell, eh? Parla de que les cartel·les que ens expliquen els quadres ja podrien explicar moltes coses. Per exemple, en aquests quadres no s'explica el que realment s'està veient. En aquestes cartel·les podria explicar que els quadres que estem veient de la història d'Anastasio de Leonetti parlen de feminicidis una vegada i una altra. La nostra responsabilitat com a ciutadans en aquest segle XX seria llegir aquests quadres del passat amb una atenció especial als símbols que van jugar un paper determinant a la dominació. I gairebé tots aquests símbols és que ens passen com desapercebuts i haurien de ser com bàsics per poder reconèixer la integració de la dona ara i poder-li donar el valor i ficar-la en contacte amb el que era abans. Miro d'explicar-me més bé. En aquests quadres, que els hauríeu d'anar a buscar un per un per mirar-los bé, són com quatre grans estampes on passen diferents coses al mateix temps, com desgranades. En el primer hi ha aquest noi, en Nastaglio de Gliotelli, que està molt trist perquè no li fa cas la seva estimada, i ell va passejant pel bosc, no? Amb un trosset del quadre es veu que està amb uns amics, amb un altre trosset que està així com mirant unes floretes, i pel fons es veu que arriba una noia corrent, nua, i darrere seu un genet amb un cavall blanc. Aquest és el primer quadre. El segon quadre, aquest Nastagio veu que aquesta noia està caient a davant seu, el senyor genet que va darrere seu l'està perseguint, baixa del cavall i tot està com sobreposat, com si passés en diferents temps, però en el mateix quadre. I va cap a ella, la mata, li arrenca el cor, la llença als gossos i l'home està allà com super, bueno, aterroritzat. En el tercer quadre és un banquet. En el tercer quadre, aquest Nastasio convida a tot el poble i entre ells la dona que no li fa cas, a que contemplin a aquests fantasmes que estan en el bosc, perquè una altra vegada, mentre estan sentats a la taula en aquell lloc d'aquest bosc que coneixem, torna a aparèixer el fantasma de la noia corrent, a darrere el genet que la persegueix, com baixa del cavall, com la torna a matar, com torna a tirar el cor als gossos, i tothom es queda, no? Amb els ulls oberts, què està passant? Però és que encara hi ha un darrer quadre, i en el darrer quadre són les bodes d'en Nastasio, on finalment la noia, ja que ha après el que els hi passa a les noies que no volen els genets, decideix que sí, no? que es casa amb en Nastasio i ja no se'n parli més. Pues seria una oportunitat poder explicar aquests quadres i veure en quines mites ens basem en els... I estan pintats deliciosos, eh? La pintura és preciosa. Però el que explica, que fort. el mateix autor, aquest Peyo, que no dubteu que intentaré buscar aquest llibre que publicarà, ens parla de la mateixa institució del museu, no? Que quan tu busques a la web, esperes trobar informació dels diferents autors, dels pintors que, i els artistes, no?, que hi ha en aquest gran museu. I, per exemple, també crida l'atenció que els mateixos textos de la web també són masclistes, no?, per dir-ho d'alguna manera. Diu, en aquest sitio web fa referència a la pintora Julia Lama, que va viure allà el 1700, eh? I està escrita la seva biografia per la Manuela Mena, que és la responsable, per exemple, de Goya en el museu. L'historiadora Manuela Mena explica que tenim pocs dades biogràfiques d'aquesta artista italiana, però tot i tenir aquestes poques dades, l'únic que diu és que és una dona amb una personalitat esquiva, retirada, lletja, però amb una gran espiritualitat. Per la conservadora, és més important parlar de si era maco o lletja aquesta pintora que no pas dels seus fets artístics, i ens agradaria saber què diria d'en Goya, no?, de si era... Perquè, clar, si aquesta senyora de tres línies, una destaca que és lletja, imagina't en Goya, que era gordo, mal geni, sort, bueno, tot. Pobre Goya. Només he de dir, per ficar les coses al seu lloc, que he visitat la web del Prado i des que va aparèixer aquest article fins ara han tingut temps de deixar en aquest escrit d'aquesta pintora les mateixes paraules, que era espiritual, era molta espiritualitat, era esquiva, retirada, per entrar-lo de fea de rostro. Acaba l'escrita ètic dient: el arte es inmortal porque apela a las épocas sucesivas gracias a las múltiples lecturas que éstas hacen de él, porque trasciende constantemente las fronteras de su momento histórico original. Pero permitir al siglo XIX mantener su capacidad de referente ideológico es blanquear un relato ético decepcionante y superado. Vivir del anacronismo. Los modelos y modales de entonces no pueden ser referentes de los valores de la actualidad. El museo debe abrir las puertas al feminismo, pero este es una respuesta implacable contra la exclusión y la defensa de la democracia ante el auge de los fascismos. La lucha nos librará de ellos. Molt i molt recomanable, i també no us perdeu, aquests quadres preciosos de Sandro Botticelli.
Especial perquè saps que vivint el moment tot és màgic, en tu únic i especial.
També aquests dies ens ha sortit a diferents programes de la televisió i en els mitjans la Cristina Genevat, que ha fet un llibre que es diu Som iguals o què, o no? I aquí unes perles que diu la Cristina, que parla des de, no sé, des d'una manera de ser molt, molt dolça, molt bona. Diu: és el moment de la revolució, és cert, però és el moment de fer-la junts.
Saps que sempre
Sovint, quan sento i llegeixo l'agressivitat en què s'indica actualment la causa feminista, no puc evitar pensar que s'estan adoptant rols molt masculins per fer-ho. Aquesta és una forma de feminisme que no m'interessa gaire, perquè trobo que corre el risc de reproduir els pitjors vicis del patriarcat, però l'inversa. Prenguem-nos seriosament l'economia, la sostenibilitat i l'ecologia, l'educació en les cures, l'educació sexual, la cultura, la protecció de les mares, la de les prostitutes, la de la infantesa, la de les minories. Que la nostra revolució tingui temps d'ocupar-se de les coses importants i vitals, que sigui alliberadora més que prohibitiva, que sigui generosa i educada, inspiradora, justa i bonica, també. Que sigui des de l'amor i el respecte, que sigui forta, raonada i raonable, i que sigui femenina, sobretot això.
Un dia vàrem somiar que podíem escoltar una ràdio diferent, lliure, cultural i que no sonés com la resta.
It starts with one thing, I don't know why, it doesn't matter how hard you try.
Una ràdio feta a partir de les emocions dels seus col·laboradors, autèntica en els seus continguts i allunyada de la comercialitat. Una ràdio on l'únic compte de resultats és a partir de la generositat i l'altruisme. En despertar i veure que només era un somni, decidirem fer-lo realitat, i així va néixer Ràdio 90. Una ràdio feta a mà, per ser compartida a través del 101.4 de la FM i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Comparteix-la.
Acabem d'escoltar la Clara Andrés, un descobriment, i esperem poder-ne sentir més coses ben aviat. M'ha fet pensar en una frase que diu així: res mai està del tot acabat, n'hi ha prou amb una mica de felicitat perquè tot torni a començar. Emil Zola.
Des del vidre de la taula un pren cafè i línies polsoses de llum dibuixen la persiana contra la paret. Pensa com fer-ho, bastar uns quants dies més sense fer-ho i estar uns quants dies més sense fer res. De retina plena de no sé d'on ve. I el dia roda i el temps i el dibuix de la persiana contra la paret. I el dia roda i el temps com fer-ho, bastar uns quants dies més sense fer-ho i estar uns quants dies més sense fer res.
Disbauxa, el programa de l'Àngel Prat que emet Ràdio La Vall. Vam escoltar un programa on parlàvem amb els organitzadors del Mini i anàvem passant fil per randa, doncs, tots els personatges i artistes que passaran aquest proper cap de setmana per Olot. I parlant de la Clara Andrés, deien que l'havien escoltat a Vic, que els havia agradat moltíssim i que havien tingut molt clar que li proposarien de venir a Olot. I jo buscant he vist que ha presentat 3 discos i el darrer Entre línies el 2014 i una petita crítica que li escrivien sobre aquest tercer treball discogràfic de l'autora era que deien que era un conjunt de 9 cançons o 8 i una entrelínia. teixides com un tot, una peça que tot té un ordre coherent i que vol contar una història. Parla llavors d'un després, d'un moment sentimental passat, un entre línies que t'acompanyen i que formen part de tu. El seu to, tot i ser nostàlgic, és sobretot conciliador. Obri un calaix de moments viscuts, n'agafa les entrelínies, les torna a tancar i continua. Clara Andrés, que pel que veiem, una cantautora valenciana que segur que ens agradarà. Aviam si la podem anar a buscar. La podrem escoltar el dissabte 14 de març al carrer de Sant Pere Màrtir, número 27, a 6:45 del vespre.
Despertes una part de mi que no conec. Coneixes bé les pedres del camí que fem, camí que fem. Faria tantes coses que no sé què fer. Recordo que et mirava sense esperar res i guardo aquesta imatge per quan tu no hi ets. Sols al mig de l'univers i volen oranetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Somio que estem sols al mig de l'univers i volen oranetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. 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 Ressonen les històries que no m'han passat, però ja no me'n recordo ni de la meitat. El nostre ecosistema no té gravetat, no té gravetat. Funciono com funcionen els medicaments, només em necessites una mica més i demà quan et llevis tot estarà bé, estarà bé. Somio que estem sols al mig de l'univers i volen oranetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Sols al mig de l'univers i volen oranetes a càmera lenta.
I aquest tema fa poc l'havíem escoltat perquè per curiositat l'havia sentit i dius, oh, m'agrada això. Això que estem escoltant és en Ferran Palau i tocarà el Turín. Els organitzadors del Mini són en Marc Busquets, l'Àngel Prat, en Joan Guillemet i en Miquel Canyada. I celebren aquests 10 anys i diuen que sempre els agradaria que vingués més gent, però en els últims anys emplenen gairebé tots els concerts. I tenint en compte que és una programació que no és especialment comercial, poden estar ben contents. I ens recomanen que ens afanyem a comprar les entrades pels concerts d'estar per casa, perquè tenen un aforament molt limitat i confien que la programació del festival, encara que no els hi sonin res, no ens sonin de res algun dels grups que conformen el cartell, doncs que confiem en ells, que si els han triat per alguna cosa serà.
Així pues és tot tal com tu volies que fos. A la vida tot
va fent la major part del temps. Així pues deia una llarga història sense amor ni glòria, ni herois en el seu ser. No puc treure els ulls del damunt, 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 no puc treure els ulls, els ulls, els ulls, els ulls. Així pues ell és tot tal com tu vas dir que seria, mos hem anat oblidant la major part del temps. Així pues deia l'aigua més freda, la meva filla, l'alumne més especial. No puc treure els ulls del damunt, no puc treure els ulls del damunt, no puc treure el sol.
Era va mig concert. És un concert amb un programa estrany, fet a pedaços i amb objectiu pedagògic. És un concert divertit. Pel bé de les lliçons que hem d'ajudar a aprendre, els músics de l'orquestra podem fer totes aquelles coses prohibides i normalment mal vistes, com desafinar, no fer-nos cas, ignorar completament els solistes. Érem a mig concert i va arribar el moment de convidar a dirigir algú del públic, algun agosarat desvergonyit que es trevís a remenar la batuta davant d'una orquestra de cambra. Sorpresa, riures nerviosos, maror de xuxullets i gingics de cadira habituals, però totes les mirades van anar de pet a la mateixa persona. Una dona que es va aixecar i encara al·lucinada ens va mirar amb terror i il·lusió alhora. Aquell mateix dia havia explicat als seus companys que havia fet una llista de les coses que volia fer abans de morir-se. N'hi havia 27 i una d'elles era dirigir una orquestra. Va agafar la batuta, vam engegar plegats un Mozart i en van quedar 26. És un text de l'Andrea Jofre.
No puc treure't de la meva ment, no puc treure't de la meva ment, no puc treure't de la meva ment, no puc treure't de la ment, la ment, la ment, la ment, fins que trobi algú més.
I així, mentre escoltàvem aquest tema que ens cantava Damià Ros i la banda Part sobre una versió de Damien Rice, us puc comentar, continuar explicant, que sóc incapaç de fer una llista de totes les coses que vull fer abans de morir-me. No perquè en siguin moltes, que suposo que sí, sinó que no hi havia pensat mai en aquests termes. Vull veure les aurores boreals, escriure el llibre que diem que farem junts amb un amic, el farem, tornar a estar-me dreta i sola davant d'aquella pintura, tenir el carnet de conduir. Ho vull, i ho vull fer abans de morir-me, és clar, però sense l'ànsia d'una tirallonga de coses pendents, com d'una llista de la compra. Faig llistes, sí, de tasques, de despeses, de dies possibles per reunions, i el plaer que sento cada cop que ratllo una de les línies escrites és immens, i m'hi recreo, i en lloc d'una ratlla sola hi faig bucles d'anada i tornada i zigzags fent punxeguts fins que és impossible d'entendre res del que hi havia escrit a sota. I fa riure perquè, si tot va bé, acaben sent llistes fetes de núvols de guixots, de taques endreçades i en fila. I, si hi penso, són llistes de passat, de coses que no vull al present, que vull haver superat. Com si ha d'incloure una aurora boreal en cap d'aquestes llistes.
Ara, el vostre receptor s'ha convertit en una finestra per on, si tanqueu els ulls, hi podreu veure la minúscula pista del cirquet clarinet. Podeu posar la il·luminació i les banderetes al vostre gust, però no oblideu visualitzar una orquestina al costat de la porta d'artistes.
Et vas desfent quan m'apropo per tocar-te. Sempre te'n vas una mica enllà. Llum de sol naixent, cara d'albada. Com em veus des del teu altar? Et sento a dins, amb mi, sense tenir-te. Es pot estimar sense retorn. Quantes vides fa que junts volàvem a sota el sol? Quantes vides fa que volàvem a sota el sol?
De mirar-te
Tennessee Williams deia que el record permet moltes llicències poètiques. Omet alguns detalls, d'altres s'exageren, segons el valor sentimental dels objectes que toca, ja que la memòria radica preferentment en el cor. I és que això ve a compte de que Guillem Remis ens fa la presentació de Ens enfilarem en l'aire a Vic. Anoteu-ho a l'agenda. El dijous 26 de març de 2020, a 2:15 del vespre, a la Jazz Cava. Allà estarem. Coses boniques. Coses boniques que ens trobem i que volem compartir. Per exemple, que si aneu a Londres, si teniu previst algun viatge, a la Tate Modern hi ha Infinity Mirrored Room, una habitació plena de vida brillant. I podeu visualitzar com la vida com la imagina Kusama, Yayoi Kusama, des de l'11 de maig per celebrar el 20 aniversari de la Tate Modern. Doncs imagineu, els visitants es mouen per una habitació on tot està ple de miralls i rodegen una piscina amb aigua poc profunda. Molt i molts pinzells de llum semblen reflexar infinitament en l'habitació fosca, oferint una experiència d'estar en un espai aparentment interminable. I aquesta obra es mostra al costat d'una altra, una sala que crea la il·lusió d'un univers sense límits, de canelobres de cristall que van girant. Yayoi Kusama, nascut el 1929, ha estat absorbit en idees d'espai, d'eternitat, de visió, tot durant tota la seva carrera. I amb aquestes dues instal·lacions envolvent, diuen que ens transportaran una visió única de sense reflexos interminables. O sigui que si aneu a Londres, apuntem-ho. Tots sabem que l'art no és la veritat, és una mentida que ens fa veure la veritat, això deia Picasso. Seguim unes persones creatives que parlen des d'una pàgina web que es diu Hello Creativitat. I fan molts tallers i moltes coses boniques, fiquen unes fotografies molt boniques que les podeu seguir a les xarxes. I, per exemple, ens ensenyen que estan prensant flors. Ens ensenyen que el procés de recol·lecció i prensat de flors ens descobreix una nova manera de mirar, de prestar atenció a les coses petites, a veure amb uns altres ulls el nostre entorn. I així ens empeny a relacionar-nos amb la natura d'una altra manera, més atenta, més respectuosa. Tot una experiència que no hauríem de deixar de viure. I no sé, curiosament, aquests dies és que està llegint coses que parlen d'aquest tema. Per exemple, vaig trobar: no hi ha manera millor d'aprendre a estimar la natura que entendre l'art. Dignifica cada flor del camp. I això també ho deia l'Oscar Wilde. Per exemple, Martin Luther King deia: si sabés que el món s'acaba demà, jo, avui, encara plantaria un arbre. Un celebret blanc per caçar somnis, elecció innegociable per una illa deserta. llenç en blanc, llibreta per endreçar pensaments. El món és un lloc millor quan estimem les coses petites. I això diu l'Eva Piqué. Hi ha un altre taller que es diu Taller Silvestre i fan sessions de treball i fan, per exemple, un que es diu El paisatge infinit, una vivència de la naturalesa, del paisatge infinit i canviant, de la bellesa, de les coses salvatges, de les coses autèntiques, de lo infinitament a cor. Hi ha paisatges que ens porten més enllà de la bellesa, hi ha paisatges que ens transformen, que ens commouen, que ens canvien per sempre la manera de mirar, i els que volem honrar eternament, paisatges infinits, tants com observadors, tants com el canvi constant i reiterat que la natura ens regala en cada estació, en cada aurora, en cada ocàs, boira, pluja, cel blau, tants per cada metre quadrat de bosc. El poeta Rodrigo Sancho escriu: "El paisaje es lo que queda después de haber mirado". Mirar, veure, és vincular-se, vincular-se a la terra i a la seva bellesa.
Cirquet Clarinet se'n va amb la música a una altra banda. Podeu seguir gaudint de la programació de Ràdio 90 i, si voleu, ens retrobem diumenge vinent a la mateixa hora, aquí, al 101.4 de la FM. Bona nit, bona setmana i bona aventura.